Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A tothom, endemà de Sant Jordi, amb una notícia que tenim a aquesta hora als trens, perquè fa una hora aproximadament que s'ha restablert la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat. S'havia tallat a primeríssima hora a causa de la mort d'una persona que s'ha electrocutat, però la notícia de fa una horeta aproximadament és que el servei en principi ha recuperat la normalitat i ha recuperat la circulació a la R4 que estava tallada entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat, però insistim, això ja s'ha restablert, ja s'ha recuperat. Tot això en un dia en què pel que fa el temps han baixat una miqueta les temperatures, com a mínim en comparació amb les que teníem a començaments de setmana. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, s'ha notat una refrescada a aquesta hora a moltes comarques, però també al migdia tindrem encara una temperatura bastant frenada, semblant a la d'ahir. Avui amb un dia de sol a molts llocs, però també a la meitat sud de Catalunya hi haurà núvols bastant abundants aquest matí, la tarda tendiran a desfer-se, i potser algun ruixat, alguna tempesta, al sector de l'Alt Pirineu. I de cara al cap de setmana sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura, sobretot de cara a diumenge, amb uns matins que seran assolellats i tranquils, i a les tardes tindrem ruixats i tempestes, també concentrats al Pirineu i Prepirineu, sobretot durant el cap de setmana poden afectar més zones del nord de Catalunya.
Gràcies, Eloi Cordomí. Així pinta el temps per avui i per aquest cap de setmana. Tot això en aquest 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi. De seguida fem balanç de la diada, però abans... Abans hem d'explicar la notícia de la nit pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, que és que l'alto el foc al Líban, entre Israel i el Líban, s'ha allargat 3 setmanes més. Com a mínim, 3 setmanes més. Com a mínim, és el que ha anunciat aquesta nit Donald Trump. El president dels Estats Units ho ha esbombat des de la Casa Blanca. Allà mateix va acollir la segona tanda de negociacions entre els representants d'Israel i del Líban. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha decidit anar a dormir anunciant una altra ampliació d'una treva. En aquest cas, parlem de l'alto el foc entre el Líban i Israel, que durarà 3 setmanes més, mentre les parts miren de resoldre el problema que representa l'organització xiïta Hezbollah.
Han tingut una gran trobada els representants oficials i creiem que el president del Líban i el primer ministre d'Israel podran venir aquí durant les pròximes setmanes. Han acordat 3 setmanes addicionals d'alto el foc.
Pel que fa a la situació a l'Iran, Trump ha tornat a ironitzar sobre la fracturació del lideratge iranià, assegurant que els donaran temps perquè s'aclareixin entre ells. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Oriol. Això per què és important? Doncs perquè es considera crucial que s'aturin els combats al Líban per avançar en qualsevol acord de pau entre l'Iran, els Estats Units i Israel. Fins la setmana passada hem de tenir present que més de 2.300 persones van morir al Líban, 13 a Israel, per enfrontaments entre aquestes dues zones. Així sonava un funeral al sud del Líban per una periodista morta en un atac israelià aquesta mateixa setmana. La principal dificultat d'aquesta història és que les negociacions, com dèiem, són entre el govern d'Israel i el govern del Líban. Però qui fa els atacs és Hezbollah, la milícia. Una guerrilla que té historial, és veritat, de seguir els criteris del govern libanès en anteriors conflictes, però l'executiu de Beirut ha dit una vegada i una altra en aquestes negociacions que no la pot controlar al 100%. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
És per això que, lamentablement, hem de dir que es tracta d'una treva, aquesta que s'ha allargat 3 setmanes amb moltes, moltes fissures.
De fet, aquesta mateixa nit Hezbollah ha llançat coets al nord d'Israel i l'ambaixador d'Israel a les Nacions Unides ha dit a la CNN que l'alto el foc no és del 100%, precisament perquè, com deies, el govern libanès no controla Hezbollah i Israel, diu, ha de prendre represàlies. Hezbollah no ha tingut representants en aquestes converses a Washington, no ha fet cap comentari immediat sobre l'anunci, tampoc no ho han fet ni el primer ministre d'Israel ni el president del Líban.
I per això l'Oriol Serra des de Washington posava l'accent que Donald Trump ha anunciat, pràcticament pel seu compte, aquest alto el foc. Veurem què passa les pròximes hores, però les evidències apunten a que es tracta d'una treva com a mínim fràgil. Sigui com sigui, avui també en parlaran els líders de la Unió Europea, que es reuneixen a l'illa de Xipre amb mandataris de l'Orient Mitjà per abordar dues grans qüestions molt relacionades. La guerra en si mateix i les conseqüències econòmiques. Nicòsia, Bruno Fortea.
En aquesta illa situada a les portes de l'Orient Mitjà, els líders europeus analitzaran la proposta francesa i també britànica de crear una coalició internacional per protegir els vaixells que naveguin per l'estret d'Hormuz, un cop s'hagin aturat definitivament els atacs. Fins ara, França ha esquivat convidar els Estats Units a les reunions preparatòries, però Alemanya veu amb bons ulls que Washington participi a la iniciativa. Sobre energia, ahir la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va criticar les propostes de Brussel·les per combatre la crisi dels preus.
Penso que l'Europa debba essere...
Penso que Europa ha de ser molt més valenta. La proposta de la Comissió Europea per l'energia no és un pas endavant suficient.
De moment, la Comissió Europea ha descartat intervenir a gran escala al mercat de l'energia. Des de Nicòsia, Bruno Fortea Miras per al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Bruno. De seguida aprofundirem en aquest tema que ara ens comentava el Bruno, les conseqüències econòmiques de la crisi. Però abans, sobre el nou escenari geopolític, el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de Jordi Lleonart, arabista, excorresponsal al Pròxim Orient i autor del llibre Viatge al cor de l'Islam.
Ni els Estats Units ni Iran estan interessats a continuar la guerra. Però tots dos mantenen el to hostil i s'aclaren victoriosos per plaure la seva parròquia i de cara a una possible negociació que no arriba. Mentrestant, el president Trump ha ampliat d'alto el foc a l'espera d'una proposta d'Iran. I a l'altra banda hi ha els guardians de la revolució, que han pres el control del país, els polítics i els ayatollahs, i que són tan inflexibles com Trump. En aquest punt mort, que ningú no sap ni quan ni com acabarà, els Estats Units diuen que mantenen l'estret d'Hormuz tancat i els iranians diuen que salten tothom que hi passa sense el seu permís.
Era el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de l'arabista Jordi Lleonart. Per cert, que una bona mostra de fins a quin punt aquesta crisi o aquesta guerra arriba a tot arreu, hem d'explicar que la geopolítica d'aquest conflicte ha tingut un efecte futbolístic a les últimes hores. Això que sentiu és el partit entre l'Iran i els Estats Units l'any 98 a les seleccions dels dos països al Mundial que es va disputar llavors a França. L'Iran, recordem, la selecció de l'Iran està classificada per jugar al pròxim Mundial que es disputa als Estats Units o a Mèxic, i la selecció iraniana té tots els seus partits previstos en territori nord-americà, a Seattle, per exemple. Bé, el Financial Times ha apuntat a les últimes hores que un enviat especial dels Estats Units ha proposat a Donald Trump i a la FIFA deixar fora l'Iran i que hi entri Itàlia. Que Itàlia, com sabeu, va quedar eliminada i no es va classificar per aquesta fase final del Mundial. La proposta que hauria fet aquest enviat especial seria Iran no, Itàlia sí.
There's nothing from the US has told them they can't come. And the problem with Iran, it would be not their athletes.
Però el secretari d'Estat, Marco Rubio, en aquestes últimes hores ho ha negat, ha dit que això no és veritat i que no tenen res en contra dels futbolistes, que poden entrar el que vulguin, que el problema és algunes personalitats iranianes que potser tenen a l'entrada vetada als Estats Units com a mínim si continuï la guerra. En fi, com dèiem, també tenim els efectes econòmics d'aquest conflicte. El preu del petroli ahir va tornar a arribar fins als 3 dígits, va tornar a arribar fins als 100 dòlars, i això neguiteja molts sectors, però un especialment, les aerolínies. Ara bé, a les últimes hores, les companyies aèries espanyoles han assegurat que no tenen previst anul·lar vols per les pròximes setmanes, per aquest estiu, arran no només del preu, sinó de l'escassetat de combustible, Pol.
El País diu que ha parlat amb fonts de Ryanair, d'Iberia, de Vueling, d'Air Europa o d'Air Nostrum, i asseguren que no reduiran viatges aquest estiu. Totes diuen que es resisteixen a disparar els preus per aquests propers mesos, tot i que recordem, des que va esclatar el conflicte, els vols ja s'han encarit fins a un 70%. Lufthansa, recordem que sí que va dir que cancel·laria 20.000 vols de curta distància durant els propers mesos. KLM o Delta també ho han fet ja.
Dos efectes econòmics més d'aquesta crisi. Bernard Arnault, que és l'amo de l'imperi del luxe Louis Vuitton, ha advertit que aquesta guerra es podria convertir en una catàstrofe global. I la segona, molt cridanera, els condons es poden encarir per aquesta guerra. Els preservatius es poden encarir per aquesta guerra. El conflicte està provocant sobrecostos a la companyia Carex, que és el principal proveïdor mundial, Roger Santaló.
Carex, que produeix més de 5.000 milions de condons l'any, té la seu a Malàisia, al sud-est asiàtic, una zona molt afectada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Per això preveuen apujar el preu dels preservatius entre un 20 i un 30%. El seu director general explica que se'ls han encarit la majoria dels productes que utilitzen per fabricar els preservatius, molts dels quals deriven del petroli.
Situation is different.
La situació és, sens dubte, molt fràgil. Els preus són cars. No tenim més remei que transferir el cost als clients.
També diu que tenen problemes amb els enviaments, que tarden més a arribar al destí, si bé les farmàcies catalanes diuen que, de moment, no tenen problemes d'estoc. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roger. Són les 8:10. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, evidentment, és el balanç de Sant Jordi.
la vida t'ensenya que tu tens un límit, però de moment no hem arribat. És tot Catalunya que s'ha trobat amb la gent al carrer amb moltes ganes de compartir aquesta jornada. Si és tot Catalunya vol dir que és una festa molt integradora perquè són tots els catalans, venen d'on venen, que participen i el fan seu.
No hem arribat al límit, deia el president del Gremi de Llebreters, Eric de l'Arco, a 3Cat Info. I és que aquest Sant Jordi s'han superat les xifres de l'any passat, 27 milions d'euros en llibres venuts. Avui tots els diaris destaquen aquest rècord. Pel que fa a la llista dels exemplars que més èxit han tingut aquest Sant Jordi, és la llista que cada any publica el Gremi i també la Cambra del Llibre de Catalunya, que és important recordar que només representa un 5% del total de vendes, però fem aquest rànquing igualment, que encapçala aquest any Crispetes de matinada de la Regina Rodríguez Sirvent.
Ha estat el llibre de ficció més buscat aquesta diada de Sant Jordi en llengua catalana. L'escriptora sardana explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que s'alegra d'haver compartit emocions amb tants lectors.
Compartim aquests moments tan intensos i aquestes emocions tan heavies que els han acompanyat en moments molt bons i molt dolents de les seves vides, i que aquest llibre que els ha ajudat d'alguna manera pues, es vengui tant, doncs a mi em fa feliç, no?
També va destacar El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, i en no ficció en català el més venut va ser El manual de defensa del català, d'Òscar Andreu.
En castellà, els llibres de ficció més venuts van ser La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza, i Maite, de Fernando Aramburu.
També Com eras flores, de Lucía Solla Sobral, Mentira, de Juan Gómez Jurado, i La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. Instrucción de novicias, d'Anna Garriga i Carmen Urbita, va ser el llibre de no ficció més venut en castellà.
Pel que fa a les roses, el tema va ser El munt de parades i l'intrusisme que ha denunciat el Gremi de Floristes. Diuen que aquest any ja passa de taca d'oli, que hi ha hagut 9.000 punts de venda de particulars i que un terç, un de cada tres, no tenia llicència.
Fins i tot a la zona de la Superilla ha hagut 35 intervencions per part de la Guàrdia Urbana per retirar aquest tipus d'ocupació, precisament en una zona estratègica.
Joan Guillén és el president del Gremi de Floristes, que demana a l'Ajuntament que l'any que ve reguli l'accés de parades de particulars per restringir les llicències només a professionals i entitats sense ànim de lucre. I dues coses més, diguem-ne, col·laterals del Sant Jordi, però que també ajuden a veure la magnitud de la jornada d'ahir. La xarxa de metro de Barcelona va superar per primera vegada la seva història els 2 milions de viatges. No havia passat mai. 2 milions de viatges més. De fet, més de 2 milions de viatges al metro de Barcelona, en concret 2.200.000 validacions, que és un 7% més que el Sant Jordi de l'any passat, que fins ara era el rècord més absolut del metro. Això d'una banda. De l'altra tenim els plataners i les volves dels plataners, que van fer la guitza i de quina manera els que són al·lèrgics. El vent en va fer voleiar el fruit, que va causar, sobretot, irritació als ulls i al coll. El que passa és que, no és pol·len, perquè el pol·len és microscòpic, i segon, tècnicament no és al·lèrgia tampoc.
S'estan desfent els fruits i això genera picor a la gola i... Però això no és una al·lèrgia, és una irritació. Però de tota manera, en l'aire hi ha molt d'aquest polsim que deixa anar el plàtan i això fa que la gent es tossegui.
És el que deia Jordina Belmonte, que és la coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya, dient que, insistim, no es tracta de pol·len i que tampoc no provoca al·lèrgia. Molèstia sí, però al·lèrgia no. 2 minuts i arribarem a 8:45. Evidentment, si hem de parlar de Sant Jordi, també hem de parlar de la banda política de la Diada. Aquest any molt centrada en la defensa del català.
Aquests feixistes ens volen fer creure que els culpables del retrocés del català són els migrants.
Però sabem que els culpables són les institucions espanyoles, catalanes i franceses.
Per segon any consecutiu, la plataforma Sant Jordi per la Llengua va convocar marxes per frenar, diuen, el retrocés del català, però aquest any, en aquesta qüestió, s'ha barrejat aquest acord a l'Aragó entre el Partit Popular i Vox, on es proposen arraconar el català encara més a la franja.
El president Salvador Illa va reivindicar ahir la llengua, sense entrar en la polèmica, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia al Catalunya Migdia que estudiaran portar l'acord als tribunals.
El català ens necessita a tots i a totes. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu del país.
És absolutament innecessari que intente atacar de manera gratuïta a Catalunya i a la llengua de Catalunya. Per tant, des del govern haremos lo que tengamos que hacer.
Junts i Esquerra també van carregar contra aquest acord entre PP i Vox.
I a la franja també hi ha gent que hi carrega, bàsicament perquè diuen que es veuen a venir un retrocés en el reconeixement del català. Fraga, Pere Joan Álvarez.
Els veïns de Fraga amb qui hem parlat al·leguen que mantindran la defensa del català més enllà del que decideixin des de Saragossa.
Quan surt el PP sempre passa el mateix. Anem cap enrere del reconeixement de la llengua.
Al final és la nostra manera de parlar i jo crec que ningú té que decidir el que parlem els de demés.
A la franja de Ponent hi viuen viuen unes 50.000 persones en una seixantena de municipis, en un territori allargassat que va des de la Ribagorça al nord fins al Matarranya al sud, on molts dels seus veïns viuen més de cara a Catalunya que a l'Aragó. Des de Fraga, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara dues coses més de Sant Jordi. La primera...
So they were a little bit far and I couldn't give it in person, you know, and it is something pretty special for us, a tradition. But I send my mom and my sister a kiss from here, from Amsterdam.
De Sant Jordi n'ha parlat Rosalía aquesta nit en un concert a Amsterdam, un concert de la seva gira. I la segona que volíem explicar, evidentment, recordar la programació especial que Catalunya Ràdio va fer ahir per Sant Jordi amb l'estand al Passeig de Gràcia.
3 minuts seran les 9 del matí, ja som en directe des del Passeig de Gràcia.
Avui és un dia que hem de vigilar amb el vent. L'any passat havíem de vigilar amb la pluja. Fa dos anys va caure aquella pedregada.
És
la màgia de...
Sí. No, i algun any amb la calor.
A inaugurar un banc literari amb lletres d'una novel·la meva. M'hi vaig asseure, vaig posar el cul a les lletres i vaig pensar, aviam, quan escriuran Paga la droga allà sobre, que és el que falta. És a dir, els dic, per això són els llibres, home, i tant.
Serem en directe des de Passeig de Gràcia amb Consell de Cent durant tot el dia amb aquesta programació especial de Catalunya Ràdio.
Si tu tens ganes de que la gent lligui, jo estic amb tu.
No, però ho dic, que hi ha un telèfon mòbil que pels carrers que no es veien.
Sant Jordi és una cosa única del món. El que passa és que nosaltres ho veiem cada any i ens pensem que és normal. No és normal.
Xocolata ara. De Sant Jordi al pati dels
tarongers. Hi
xurros,
també, o no?
Espero. No sé, de moment m'acabo de trobar amb el Canavarro, que m'ha dit que entrarem junts.
Jo soc de Vic, però venia a Barcelona a gaudir del Sant Jordi i ara està a l'altra banda. És que és una mena de somni. Vull dir que si em dieu que és tot mentida i estic somiant, també m'ho creuré, jo crec.
No, jo he anat a riure i emocionar-me. És el meu plaer personal.
Que avui la vida és millor.
Que l'enamorament et fa tenir més capacitats.
Jo no serveixo per res, perquè només vull estar amb aquella persona, fer-li petons, prendre vi i xerrar.
Que l'amor em rebenti a les mans.
M'estàs dient que des de l'11 de setembre del 89 no va haver-hi penetració?
No vaig estar. Mira, jo me'n vaig haver d'anar.
Què fèieu?
Jo me'n vaig haver d'anar a Tòquio a treballar, al Japó. Pel Sant Jordi em va fer arribar un ram de roses.
Gràcies. Adéu-siau.
Un quart i dos minuts de nou, l'endemà de Sant Jordi. De seguida repassem els bàsics del matí.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Mira el que li ha comprat a la mare pel Dia de la Mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Marc Forado, el Francesc Soler i la Lara García. Molt bon dia.
Bon dia.
Notícia d'aquesta mateixa nit. Han desallotjat una trentena de persones a Badalona per l'esfondrament d'un edifici abandonat al carrer Granada.
No hi ha hagut ferits, però sí que s'han hagut d'evacuar els veïns dels edificis adjacents. Aquest divendres els tècnics municipals hauran d'inspeccionar la zona per decidir què es fa amb l'edifici afectat, que estava buit.
I avui es parlarà molt de seguretat. El president Illa i el ministre Bolaños presenten els resultats del seu pla de xoc contra la multireincidència.
És el pla que es va activar fa un any i implicava el reforç dels jutjats i una pressió policial més gran. La inseguretat també serà un dels temes que apareixeran avui al ple municipal de Barcelona.
I l'una gran qüestió relacionada amb la seguretat de les pròximes hores, o de les últimes hores, és aquesta decisió, aquesta idea, d'enviar Mossos d'Esquadra de paisà als instituts.
Serà una prova pilot en 13 instituts. Els agents disposaran d'un espai dins els centres, aniran de paisà i sense arma. El departament ho justifica dient que aquest curs li consten 5.000 casos d'assetjament, violència masclista i agressions. Segons el departament, els agents se centrarien en tasques de prevenció i mediació tant dins dels instituts com en el seu entorn.
En parlem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb personal docent. De moment, els sindicats el que diuen és que la mesura no els agrada gens, Oriol Pujador.
La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, denuncia que la Generalitat no els ha informat.
Mossos d'Esquadra no hi ha de ser en un centre educatiu per res. Tot el tema de la convivència s'ha de desplegar per primer reduir ràtios i, a més, doncs, tenir els recursos necessaris, més integradores socials, més educadores d'educació especial, més psicopedagogues en els centres educatius.
En canvi, des de SAPFEPOL, el sindicat majoritari dels Mossos, la seva portaveu Imma Viuda es veu bé la prova.
Tot allò que reforci la prevenció, la mediació dins dels instituts, que sigui una resposta a una necessitat real, doncs, evidentment, sempre ho considerarem una bona aposta.
Oriol Pujador, menjador pel matí de Catalunya Ràdio.
I relacionat amb l'ensenyament, un tema que us avança Catalunya Ràdio, Educació va retirar el curs passat la condició d'alumnat vulnerable, 10.000 estudiants, bàsicament perquè són famílies que han millorat en situació econòmica, Maria Costa.
Fins ara l'alumnat vulnerable agrupava els estudiants que tenen una situació econòmica precària i els que tenen problemes d'inclusió o de comprensió de llengua. Aquest curs el departament ha canviat el criteri i s'està revisant en quins casos l'alumne només necessita suport per aprendre i en quins casos també necessita ajuda econòmica. Susana Tarapiell és la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
Estem revisant la realitat d'aquest alumne NSB, si és un alumne que té unes necessitats per al seu entorn cultural o socioeconòmic, que té unes mancances per ajudar-lo a desenvolupar els seus aprenentatges, però moltes vegades pot ser que tingui aquestes dificultats perquè no vagin relacionades amb econòmic.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
El judici del cas Pujol avui acaba la ronda de proves pericials a l'espera de dilluns que ve, quan està previst que l'expresident vagi presencialment a l'Audiència Nacional, com li ha ordenat el tribunal. El que ha sabut Catalunya Ràdio ho farà, tot i els seus 95 anys, Maria Núria Rebella.
Dilluns comença el torn de declaracions dels processats en la recta final del judici i, segons han explicat fonts pròximes a l'expresident aquesta emissora, el tribunal no els ha donat opció. O es desplaça dilluns a San Fernando de Henares, la seu de l'Audiència Nacional, on es fa la vista, o desobeeix la citació judicial. Això vol dir que abans no comenci la sessió de dilluns, un metge forense haurà d'examinar in situ i a porta tancada l'estat de salut de l'expresident i determinar si està en condicions de seguir el judici o no. El tribunal, des que va començar la vista el mes de novembre, té sobre la taula tres informes mèdics en què s'assenyala que Pujol Soley té llacunes mentals, signes de senilitat i dificultats per enfilar un discurs coherent. Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Però si parlem de l'actualitat político-judicial...
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
El tema de les últimes hores ha estat la declaració de Mariano Rajoy i també de Maria Dolores de Cospedal dins del judici de la Kitchen. Madrid, Tania Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Els dos dirigents, que recordem que declaraven com a testimonis, han negat tenir res a veure amb aquesta trama d'espionatge a Bárcenas.
Sí, fins i tot van qüestionar que existís aquesta operació que ara jutja l'Audiència Nacional. Rajoy va dir que de l'única que n'estava el cas era d'una operació policial legal, diu, per esbrinar on amagava Bárcenas els milions que tenia a l'estranger i que per això se'l seguia.
En tot este tema no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial...
Sota l'obligació de no mentir, els dos van negar per activa i per passiva que fessin un encàrrec a Villarejo perquè espiés Bárcenas d'esquenes a la justícia.
Eso es absolutamente falso.
Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
Una estratègia que ajuda al que fos ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, del que van parlar com una persona íntegra i recta, i aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
I una més de política i tribunals. Avui declaren Íñigo Errejón i Elisa Maulià.
Compareixen avui davant del jutge per la querella que l'exdirigent de Sumar va presentar contra l'actriu per suposades calúmnies. Errejón va presentar la demanda després que Maulià digués que l'expolític havia extorquit alguns testimonis perquè declaressin a favor seu a la denúncia de l'actriu per agressió sexual.
I avui hauríem de saber més detalls de la proposta de la Conferència Episcopal per sancionar els sacerdots que hagin comès delictes d'abusos sexuals.
És el principal tema de debat en l'última Assemblea Plenària dels Bisbes Espanyols. Avui donaran detalls sobre aquesta trobada en què també s'han abordat els preparatius de la visita del Papa.
I una de les preguntes des de dimecres és com està la Vinya Mal. Doncs sembla, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Que no podrà acabar la Lliga amb el Barça.
Manté ben bé per un mes i mig, no jugarà més amb el Barça aquesta temporada. Cap dels 6 partits que queden arriba just pel Mundial. De fet, Espanya debut el 15 de juny. Encara no hauran passat ni 2 mesos de la lesió de Lamin. El jugador té un trencament muscular al bíceps femoral de la cama. Els isquios des del club seguiran tractament conservador. Es volen evitar recaigudes habituals en aquest tipus de lesions. Rafa Juste, vicepresident blaugrana.
Aquí es demostren quan els grups són grups de veritat i per això estic tan convençut que aquest grup farà de Lamin, farà de qui tingui que fer per guanyar aquest títol en l'all de Lliga que tant ens està costant guanyar.
I més previsions del dia. Maria Guardiola prendrà possessió avui com a presidenta d'Extremadura.
Tot just fa una setmana que va signar l'acord amb Vox que li permet revalidar el càrrec a canvi d'acceptar la prioritat nacional en les ajudes que dona el govern.
Un terme polèmic a Vox vol ampliar a totes les comunitats. L'últim al País Valencià, on ahir va presentar una proposta per obligar el govern a tenir-ho en compte.
Repassem com ha evolucionat aquesta polèmica amb Lot Serra.
Tot comença divendres de la setmana passada. L'acord PP-Vox-Extremadura inclou el concepte prioritat nacional. La literalitat diu que es procurarà l'assignació prioritària d'ajudes i prestacions a qui mantingui un arrelament real, durador i verificable amb el territori. La polèmica revifa amb l'acord a l'Aragó fa 2 dies, dimecres. També inclou el terme prioritat nacional i hi ha confusió sobre el seu significat. Es discriminarà en funció de l'origen a l'hora de donar ajudes? El PP deixa clar que no.
Lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad. Es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas.
La polèmica creix perquè Vox porta una iniciativa sobre la prioritat nacional al Congrés. Els de Feijóo presenten una esmena en què insisteixen en l'arrelament i el respecte a les lleis, i els d'extrema dreta s'acaben quedant sols.
Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció amb això, acusen un soldat d'aprofitar informació privilegiada per fer apostes sobre la detenció de Nicolás Maduro.
Segons l'acusació de la Fiscalia, és un militar establert a una base de Carolina del Nord que suposa entre el desembre i el gener va fer 13 apostes amb les quals va guanyar 400.000 dòlars. Eren apostes sobre l'operació per detenir Maduro que el soldat feia amb informació que ja tenia.
També de les últimes hores, Microsoft i Meta preparen l'acomiadament de milers de treballadors.
Són les conseqüències de les grans inversions fetes en intel·ligència artificial. Ara les empreses necessiten liquiditat i ho paguen els treballadors. Microsoft planteja la recollida amb prejubilacions anticipades de gairebé 9.000 treballadors, el 7% de la plantilla dels Estats Units. I Meta, l'empresa matriu de Facebook i Instagram i WhatsApp, acomiadarà 8.000 empleats.
Paramount és cada cop més a prop de quedar-se a la Warner per més de 100.000 milions de dòlars i de quedar-se amb tots els actius de la companyia.
Aquests actius inclouen HBO i HBO Max, els estudis de cinema i televisió de Warner i canals emblemàtics com la CNN.
This is CNN Breaking News.
La Junta d'Accionistes de Warner ha aprovat la fusió que ara hauran de certificar les dues empreses abans de rebre l'aprovació del regulador per tancar la transacció després de l'estiu. Al febrer, la Paramount va augmentar l'oferta de compra per derrotar Netflix, que també buscava quedar-se amb Warner. Uns 2.000 artistes de Hollywood han criticat durament l'adquisició perquè creuen que perjudicarà tota la indústria de l'entreteniment.
I una cosa més. El primer centre d'investigació especialitzat en immunologia d'Espanya serà avui una realitat. És el Caixa Research Institute, que avui s'inaugura a Barcelona en presència del rei.
L'impulsa la Fundació La Caixa, que ha invertit més de 100 milions d'euros en la seva construcció. Està ubicat davant del Museu de la Ciència Cosmocaixa. De moment, arrenca amb un dels dos edificis que tindrà el complex. Serà un espai d'investigació d'última generació, amb la laboratoris humits i secs, serveis científics i tècnics i zones per a la innovació d'entrada amb 500.000 de científics. A la inauguració avui també hi assistiran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepot.es.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la Supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Ja tenim les tres finalistes d'Eufòria.
L'Aire Matsuka, la Tura i la Moni.
Van començar sent concursants i ara crec que sou artistes.
arriba el moment que tots estàvem esperant, la gran final d'Eufòria.
Ens veiem a la gran final!
Eufòria, la final. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
T'estàs traient el carnet de conduir, en part.
Sí, amb resultats honestos. Vaig fer l'examen teòric molt ràpid. Vaig pensar, ostres, això està fet, però la pràctica estic fracassant. L'he fet 3 vegades. Mira, l'última, el professor em va dir... I perquè et diuen hola, bon dia, en català, llavors et parlen en castellà. Ah. Llavors et diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Esto es falta grave. I jo dic, ostres...
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Faig les pràctiques a Manresa, jo ja us avisaré quan m'examinin de nou.
Dos quarts de nou. Ja han explicat que la Minya Mal estarà un mes i mig de baixa, però que arribarà justet, justet pel Mundial, i el que no arriba a l'Espanyol és la primera victòria del 2026. El club blanc i blau estan de pega.
Ara se l'endú Ilias cap a Camello. Camello, autopassada, entra a l'àrea... El gol del Rayo, el gol de Camello, que s'ensumava des de feia estona.
L'Espanyol, que continua sense guanyar cap partit aquest any, Robert.
Nova derrota 1-0 al camp del Rayo, una derrota cruel. Quique García va fallar un penal al 74 de partit, quan faltaven 3 minuts pel final. Aquest gol de Camello que ara escoltàvem va marcar pel Rayo el gol de la victòria. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
Tu necessites arribar moltes vegades, entrar moltes vegades, moltes situacions per arribar, i fer mal arribar a la partida aquí. El que toca és seguir treballant i aixecar-se, però òbviament, clar que estic preocupat després de molts partits sense guanyar.
I el Madrid, que esgota les poquetes opcions que té de guanyar la Lliga al camp del Betis.
Aquesta nit, a partir de les 9, Betis-Madrid, el Barça bàsquet, que juga la continuïtat a l'Eurolliga de guanyar la pista del Mònaco, o quedarà eliminat sense accedir als quarts de final, un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT a partir de 8:15.
Dos quarts i 2 minuts de nou. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. I l'escolteu en un matí que arrenca pendent de la reunió dels 27 a Xipre amb líders de l'Orient Mitjà. De fet, n'acaba de parlar Pedro Sánchez, des de la redacció, Pol Foradada.
Sí, a l'arribada, el president del govern espanyol ha proposat crear un impost sobre els ingressos de les empreses energètiques per protegir les empreses i les persones de l'augment dels preus de l'energia.
No puede ser que nosotros estemos unidos, como lo estamos, apoyando como debemos hacerlo a un pueblo que está siendo sometido a un intento de invasión y de cuestionamiento de su integridad territorial, y en Oriente Medio no hagamos lo propio.
Per cert, que Reuters acaba de publicar un correu intern del Pentàgon en què l'administració de Donald Trump plantejaria suspendre Espanya de l'OTAN.
Gràcies, Pol Foradada. Avui tenim ple municipal a Barcelona. Just avui el Nació Digital diu que Carles Puigdemont situa Josep Rius com a candidat de Junts a Barcelona. Segur que se'n parlarà a un ple que, entre d'altres coses, té previst desencallar la situació dels bombers de l'Eixample. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El parc de bombers tirarà endavant amb el suport dels Comuns i Esquerra, que, entre d'altres condicions, volen que es completi l'eix verd del carrer Borrell entre els carrers de París i l'avinguda Josep Tarradellas. Un cop s'aprovi avui el ple, faltarà el vistiplau definitiu de la Generalitat.
Gràcies, Anna. I encara una dada més sobre la Diada de Sant Jordi. No només hi va haver rècord de venda de llibres, sinó també el metro. Redacció, Lara García.
El metro va superar per primera vegada a la història els 2 milions de viatges. En concret, es van assolir 2.002.000 validacions. Això és un 7% més que el Sant Jordi de l'any passat, que fins ahir era el dia de més passatge de la història del metro.
I a Madrid tenim reunió de la Conferència Episcopal Espanyola, que podria anunciar més detalls de la visita del Papa a Barcelona d'aquí un parell de mesos. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, perquè s'acosta la data, queda un mes i mig escàs, com dius, i ja s'està comunicant oficialment algunes misses massives a Canàries i a Madrid, però queden molts detalls de la gent de Catalunya, on sabem que serà segur a la Sagrada Família i a Montserrat. Avui també sabrem si hi haurà sancions als clergues que hagin comès delictes sexuals al marge del que decideixin els tribunals.
Ara mateix passen 4 minuts de 8:45 a Catalunya Ràdio. Cop d'ull també la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs encara hi ha retards que poden superar els 20 minuts a la línia R4, l'acabada Sant Vicenç de Calders a Manresa. Són derivats del fet que a primera hora del matí s'ha hagut d'interrompre la circulació entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat perquè hi havia un cadàver a la via. La circulació s'ha reprès poc abans de les 7 del matí, però no s'han recuperat les freqüències de pas habituals. Uns endarreriments que se sumen als habituals de cada dia per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'estació de Tarragona, el tren que ve de Port Aventura hi ha arribat 25 minuts tard.
I mirem les carreteres, que també les teníem complicades. Equip viari, Txell Garriga, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com ho tenim, això? Abans deies uns punts vermells importants, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Primera hora complicada, ara ja força millor. Tenim un punt de vermell a la B23 a partir d'Esplugues cap a Barcelona. També les rondes han sentit Llobregat els punts habituals i alerta perquè veiem que es comença tot just a acumular la retenció d'altura de Montjuïc cap al Llobregat, que no seria un punt tan habitual.
I els punts taronja?
El nus de la Trinitat, per aquest accident que explicàvem a primera hora, que ha complicat la circulació. També una mica l'AP7 entre Cerdanyola i Mollet, però avui les cues de primera hora són ara més curtes que altres dies i, de moment, totes avancen.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
Amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Com ho tenim, això, avui? Avui es nota la refrescada, eh? Avui es nota més, eh?
Sí, de fet, hi ha hagut llocs del centre de Catalunya o de les comarques de Girona que ha baixat 6-7 graus la temperatura respecte a la d'ahir. Vaja, avui al migdia sí que la temperatura serà semblant a la que teníem ahir, dia de Sant Jordi, per tant, màximes de 20-25 graus en general. Sí que comencem el dia amb molts núvols a tota la meitat sud de Catalunya, també en alguns punts de l'Alt Pirineu. En general, tots aquests núvols aniran marxant, excepte els de l'Alt Pirineu, que a la tarda s'acabaran convertint en ruixats i alguna tempesta. I llavors, durant el cap de setmana, mantenint aquesta línia de temps, al matí en general farà més sol, que no pas avui, i a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, apareixeran ruixats, tempestes, al Pirineu, al Prepirineu, potser algunes altres comarques del nord, i la tendència també és que durant el cap de setmana la temperatura vagi recuperant-se una altra vegada.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara. Adéu-siau.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, confusió per falta de comprensió lectora era malentès. Avui divendres acabem la setmana amb un enigmario riquíssim. Artesans que capgiren les epidèmies de cobdícia. De 8 lletres. Artesans que capgiren les epidèmies de cobdícia. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012. La millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Plutó? Ganímedes?
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Sílvia Pérez Cruz, La Manya, i el mentalista Javier Botia a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit.
Citroën. Condicions a Citroën.es.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Això pot ser frenètic!
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Espanya.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Oponés Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què han parlat fins ara abans d'entrar a l'hora, Pol?
No han estat gaire originals. De Sant Jordi, de llibres, de la gent, del polen, que no és polen, però que té uns efectes com si fos polen.
Sí, irritants.
Sí. I d'aquí, de la mostra que tenim a la taula, el Ferran ha estat el que va contribuir a que la Regina Fernández fos la més penuda.
Ah, sí, eh? Vas comprar el llibre de les crispetes.
Sí, sí. Sí, no tenia la sensació de que seria el llibre més venut. Seria venut perquè les calces ja van tenir molt d'èxit, però... Però sí, sí, ho va petar la Regina i m'alegro moltíssim.
Vau tenir bon Sant Jordi, Jordi?
Molt Sant Jordi.
Felicitats endarrerides, per cert.
Moltes gràcies. Per mi és el dia més maco de l'any, la veritat és que a més a més hi ha un punt de felicitat afegida al conjunt de la gent. És a dir, la gent està més contenta i surt més gent al carrer, per tant, sí. És un bon rotllo total, no? Sí. I per tant, sí, va ser una jornada molt bonica.
Déu-n'hi-do, la gent ahir, sí. També, Milagros.
Sí. Sí, molta gent i interessant. Però jo no estic en... Jo me n'adono que no estic en els rànquings, o sigui, no, gairebé mai coincideixo amb els rànquings, ni en castellà ni en català.
Sí.
Jo vaig... Ahir em vaig fer amb el no cosa... del Bill Chuhan, perquè a mi el tema de la filosofia m'ha d'això, i tinc, com que ja tinc el cargat, no el vaig comprar, perquè normalment això és el Imagina la fi de l'Eudald Espluga, que és un llibre
magnífic. Bueno, això és ja, però...
Sí, sí, no, però està molt bé perquè parla, sí, sí. Surt al pas de tota aquesta teoria del col·lapsisme que ens envaeix en sèries, etcètera, que ens fa perdre l'esperança i que ens paralitza, tenim tanta por que ens paralitza, no? Lo que cal és canviar les coses, no?
Sí. La meitat de la diada em va tocar per feina viure a Madrid i us certifico que Sant Jordi és Sant Jordi i el dia del llibre és el dia del llibre i no té res a veure. Sí, res a veure.
I tu, Arturo, va anar bé?
Sí, molt bé, molt bé. Una de les coses més
que tenia més ganes és Garlanda de la Maria Rovira, que està fantàstic, ja vaig començar. I res, sí, molt bé. És veritat que jo per la tarda no m'atreveixo gaire a anar al centre amb dos nens petits. Clar. En fi, és una mica...
No, has d'anar al barri.
Al barri.
Sí. Llavors... Jo recomano matí general, tarda barri.
Sí, jo vaig fer una mica això. I la veritat és que per la tarda a Sants s'estava molt bé i tot molt content.
Ara em diuen que l'Espluga ve al matí de Catalunya Ràdio dijous que ve. O sigui, parlarem amb ell
d'aquestes.
Ara, però, són 9:15. També volem parlar d'altres temes del dia que avui comparteixen protagonisme amb el Sant Jordi. Per exemple, aquesta declaració de Mariano Rajoy. Saludem ara el corresponsal polític del diari El País, Carlos Cué. Carlos, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, primer de tot, abans d'entrar a Mariano Rajoy, també hem conegut a les últimes hores aquesta qüestió entre Partit Popular i Vox de la prioritat nacional. Començo parlant d'això perquè n'acaba de parlar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez s'acaba de referir a aquesta condició que Vox ha posat al Partit Popular en diverses comunitats de prioritat nacional, que bàsicament vol dir discriminar les persones de fora en determinats ajuts, tot i que després ja filen molt prima en algunes definicions de què vol dir ser de fora, però el que dèiem, n'acaba de parlar Pedro Sánchez.
Cuando hablan de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género.
I són declaracions, Carlos, del president Pedro Sánchez abans de l'entrada, o fent a l'entrada abans de la cimera aquesta de Xipre. Com veus aquest gir o aquest canvi que hi ha hagut en aquesta última setmana amb aquest concepte?
Bueno, jo crec que és un gir molt, molt important, que canvia moltes coses a la política espanyola, perquè és un salt que no s'havia donat mai i que el PP, bueno, s'ha deixat guanyar la batalla en una negociació molt difícil de 6 mesos, que és evident que Vox amenaçava amb repetició electoral, amb no donar al govern d'Extremadura al PP, i el PP, bueno, no va saber negociar millor i s'ha deixat guanyar una bandera molt, molt important, una bandera històrica de l'extrema dreta europea, especialment de l'extrema dreta francesa, que veurem què efectes pràctics té, perquè serà molt difícil d'arribar a efectes pràctics, perquè el govern faci el que faci l'autonomia d'Extremadura, el govern no portarà al Constitucional, i jo crec que això serà molt difícil d'aplicar, però la batalla dialèctica ja està guanyada pel part de Vox, no? I això jo crec que canvia molt, i bueno, evidentment Sánchez l'utilitza perquè aquesta és l'eix central de la campanya que vindrà de Sánchez. La campanya de Sánchez ja va ser el 2023 molt important Vox, per guanyar, per fer que el PP no guanyessi les eleccions en la manera aplastant que s'esperava, i jo crec que serà la campanya de 2027 serà molt similar amb aquesta història de que arriba aquesta gent que està fent la prioritat nacional arribarà al govern de la Moncloa. Doncs jo crec que el PP li ha donat una... Si parles amb el PP, jo vaig parlar aquest dia, si diuen, bueno, hem de veure perquè la nostra gent està anant molt a la dreta i hi ha molta gent nostra, molta gent del PP, no solament de Vox, que vol la prioritat nacional. Però jo crec que és un problema pel PP i es nota que està molt nerviós i està intentant dir, bueno, això no és important, són paraules, no tindrà efecte real, però crec que és un canvi d'èxit polític important.
I el PP està nerviós per aquestes declaracions que hem vist aquesta setmana de Mariano Rajoy, ahir de Maria Dolores de Cospedal, també. Ja fa uns dies que el PP diu això és d'una època passada, això ja no ens toca, però vaja, no deixa de ser Mariano Rajoy.
Sí, nerviós no ho diria, però incòmod, perquè és veritat que el preocuparia al PP és que canviessi la situació legal de Rajoy, no? Rajoy està com testigo i vull dir, va anar ahir a passar el rato i a que sigui molt ràpid i a que, bueno, no contestar res, no? Jo crec que és un problema pel PP tot el que torni al seu agujero negro, no? Que és la corrupció i la kitchen i els últims anys del govern de Rajoy. Crec que és un problema evident perquè recorda, no ens oblidem que el PP va anar a 66 diputats. És el pitjor moment de la història del PP i realment dramàtic perquè Pablo Casado va intentar fins i tot vendre a la sede del PP per Kitchen. doncs és un, bueno, recorda a la gent la història negra del PP. Jo crec que això és important, però és veritat que, bueno, que el que diuen a la direcció del PP és, bueno, és agua passada, això no mou ni un sol vot, i el que sí que està, ahir em deien molts dirigents del PP, bueno, el que és important realment és el de la prioritat nacional. Aquesta història sí que pot canviar coses. Pot canviar coses en la relació entre el PP i Vox, i qui guanya més vots a la dreta. Mm. Però ells creuen que Rajoy la qüestió de Rajoy no canviarà vots.
És a dir, que la qüestió de la prioritat nacional, hi ha gent del Partit Popular que tem que li perjudiqui?
Sí, hi ha gent que tem que perjudiqui, però en un sentit hi ha dos possibilitats de perjudicar. El centre és un risc, perquè evidentment el PP necessita agafar molts vots del PSOE per tenir una victòria sòlida, i està intentant guanyar vots al centre. Però és evident que amb aquesta decisió el PP s'està anant encara més a la dreta, i el centre perde, però sobretot perde em deia un dirigent del PP, el problema és que Vox, la nostra gent, la gent a la dreta, Vox es pot tornar útil, perquè Vox ha guanyat, i és evident que ha guanyat la batalla de jo arribo al govern per portar la prioritat nacional, i la gent que està a la dreta i que s'està anant del PP a Vox es pot anar a més velocitat, perquè entén que, bueno, que si tu votes Vox serveix per alguna cosa, no? Mm. Perquè serveix per portar el PP a la dreta. Ah. I això és molt perillós pel PP. I a part de tot, i això desperfila completament Feijó, que no ens oblidem que Feijó va arribar a Madrid com el moderat, com el, en contrast amb Pablo Casado, com la persona que moderaria el PP per portar el PP a una victòria àmplia com les que ell protagonitzava a Galícia, on votava gent que votava després a Pedro Sánchez a les generales. No? Sí. I això és evident que amb aquest tipus de coses i altres coses que està fent Feijó els darrers anys, és impossible, està totalment desperfilat la seva imatge de moderat. S'ha acabat, aquest Feijó s'ha acabat.
Carlos Cué, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies al corresponsal polític del diari El País. Avui mirava a mi més m'agrada sempre mirar la premsa de fora, i el Financial Times ho destaca. Vox demana espanyols primer, no diuen prioritat nacional, diuen Spaniards first, a les negociacions de coalició.
Clar, és que, en fi, la idea aquesta de primers de casa, no? Que no deixa de ser això, és una idea que no hem vist, no han nascut aquí, hem vist a Le Pen, hem vist a tot a Anglaterra, al Regne Unit, ha estat molt important el partit de Farage, en fi, és una idea que, una idea ADN extrema dreta a tot arreu, de Trump, no? En l'activisme trumpista és exactament això. El que passa és que crida molt l'atenció que això s'introdueixi o això s'empenyi des de poblacions, des de territoris que són clarament migrants. És a dir, Extremadura, no sé, porten sent expulsadors, diguem, en comptes de receptor de població els darrers 200 anys, 300 anys, és que no saps. A l'Aragó passa una cosa molt semblant, Conte. Per tant, aquesta idea de que tu estàs empenyent una idea que t'acabarà fent mal, perquè si algú creu que això de que els andalusos, o dels tremenys, perdó, o dels aragonesos, o dels catalans, o no sé, la meva generació, si jo soc navarrès, a la meva generació, a l'any 2012, quan sortíem de la carrera, més o menys, Londres estava ple, i Berlín estava ple, de gent de la meva generació i de la meva carrera. Vull dir, compte, perquè expulsem molta població. I, per tant, aupar, no?, fer gros aquesta idea és una molt mala recepta. És molt mala recepta, i a més, té molt a veure amb una idea que s'ha estès molt i que l'extrema dreta està tenint molt, que té molt a veure les lògiques del matón, del pincho del pati de l'escola, no? La idea que si tu acceptes la retòrica dura de l'altre, que si tu fins i tot ries les gràcies una mica, això no t'afectarà a tu.
Yeah.
Això està passant molt. És a dir, hi ha molta gent que està acceptant i està fent seva unes retòriques dures, una idea de crueltat contra el tercer, que no se n'adona que, home, compte, perquè en la idea de que el fort pot esclafar el feble, compte no siguis tu el feble.
Yeah.
I això jo ho veig no només en poblacions com ara això, el que estem parlant, no? Extremadura, Aragó i d'altres, i diguem-ne tot l'estat espanyol, però també, per exemple, si tu ets membre de, pues, no sé, d'una minoria nacional o lingüística, molt de compte, Perquè la idea aquesta de que, no?, una mica l'orriolisme aquest de no, el gran es menja el feble, compte, perquè tu ets feble en gairebé totes les mètriques que hi ha al món. E igual passa amb col·lectiu LGTBI, molt de compte que comprem, molt de compte que comprem, en fi, en general, molt de compte en aquesta retòrica dura, perquè això no li donarà a ningú cap salvoconduït.
Sí, jo crec que estem davant de una batalla que veiem molt clarament que el PP està perdent el nord, l'Oremus està perdent absolutament tot, perquè Vox ho va plantejar com una batalla ideològica i el fet de que el PP ho hagi assumit en els pactes d'Extremadura i Aragó, doncs ahir ja Vox ho va voler estendre a València. Vol dir que la batalla ideològica l'ha guanyat Vox i PP l'ha perdut. Però és que és més greu, perquè el PP li ha donat la fórmula. Perquè Vox no es preocupa de dir com ho farem això. Simplement diu els d'aquí primer. I ja està. I no diu com ho farem. Perquè depèn com ho facin, immediatament és anul·lat per un tribunal perquè és inconstitucional. No es pot anticipar i discriminar un estranger per origen de naixement. Això és inconstitucional. I el PP li ha donat la fórmula, la qual vol dir que és més perillós del que sembla. I la fórmula és, posarem l'arraigo. De tots els documents que he analitzat i que nosaltres al diari els hem mirat en lupa i els hem publicat, de tots els documents, la trampa està en el concepte d'arraigo. Perquè si per donar un habitatge social, per accedir a una escola del menjador escolar, a una beca del menjador escolar, si per aconseguir una ajuda a la llum, el que sigui, es compta l'arraigo, l'arrelament, qualsevol persona del país tindrà sempre més arrelaments, perquè inclús parlen de l'arrelament familiar dels pares de la persona que ho sol·licita. Llavors, sempre hi haurà un nacional que tindrà més temps d'empadronament, més pares arrelats, més família en el territori, més professió feta en el territori, etc. Però, a més, hi ha un altre problema, que és que ja veurem quan ho vulguin aplicar. Perquè si es posa la qüestió de l'arrelament, podria donar-se la paradoxa de que en un territori, algú que vingui, per exemple, ara d'Extremadura, de Catalunya vagi a Extremadura, i a Extremadura apliquessin aquesta regla de l'arrelament, podria no entrar en les ajudes, amb la qual es produiria una discriminació entre els espanyols.
Interna.
Interna, no, una discriminació... Això és una aberració, és a dir...
És inconstitucional.
També és inconstitucional. Però llavors estan pensant, i de fet, quan hem parlat amb els de Vox i amb els del PP, el que diuen és, no, la clau està en les normes de l'arrelament. Quines posarem? I el llistat és impressionant. És impressionant. És a dir, estem davant d'un conflicte brutal. I això traslladat a cada una de les comunitats, a cada un dels ajuntaments que hagi de prioritzar a qui concedeix una ajuda, això és una bomba de rellotgeria social per tothom.
Jo vull començar amb una reflexió més ampla, que jo crec que com a catalans ens ha de fer sentir orgullosos, que és quina feblesa per part de la identitat espanyola que es basi en l'exclusió. És a dir, una llengua parlada per 500 milions de persones, l'altre cantó de l'oceà Atlàntic, etc, que es basi en dir prohibim tot el que no sigui espanyol, expulsem tot el que no sigui espanyol. No? A diferència, nosaltres som una cultura minoritzada i, en canvi, estem dient la gent que vingui, que s'apunti. Que vinguin i que s'hi apuntin a parlar en català, a viure la catalanitat que és oberta, etc. No? Per tant, aquests partits de dreta i d'extrema dreta, quina feblesa, quina poca seguretat en si mateixos, que la seva proposta sigui tot el que no sigui com nosaltres, fora. Jo crec que en aquest sentit és un element que hem de tenir en compte de la potència de determinats arguments del catalanisme, no? Que és dir, com més integres, com més amable, com més... evidentment sense renunciar al que ets, però tot el contrari dels altres, no? Que és expulsar, fer fora, prohibir. Que això per un cantó. Per l'altre, home, li estan posant molt fàcil al PSOE, perquè si el punt de partida de dir que defenses el català és dir... home, estic en contra de que se'ls prohibeixi, se'ls persegueixi, és una posició molt còmoda, no? Quan l'alternativa és l'aniquilació i la persecució, doncs es posa bastant senzillet. I per entrar més en el tema, jo sí que voldria destacar dos elements a nivell estratègic per no repetir arguments, no? Al Podemos no se li ha menjat l'espai al PSOE, i a Vox sí que se li ha menjat el PP. És a dir, quan arribem en aquell moment històric de l'O 2011, etc, que sembla que s'acaba el bipartidisme, que es posa un partit a l'esquerra i un partit a la dreta i Ciudadanos al mig, aquí hi ha hagut algú que ha pogut mantenir el tros, i tu dius, les esquerres sí que n'hi ha moltes, però al final és el PSOE. Eh? La dreta està absolutament trencada. Això tindrà conseqüències. Això tindrà conseqüències. Eh? I sumant-hi un altre element estratègic, no? Pedro Sánchez diu, jo vaig a sacrificar autonomies. Envio ministres meus que sé que m'aguantaran el territori a perdre. I vaig a perdre Andalusia, i vaig a perdre no sé on... Molt bé. A canvi de què? D'una idea d'Espanya. A mi potser no m'agradarà, però en tot cas defensen una idea d'Espanya, no? L'alternativa del PP quina és? Anem a salvar autonomies tant com es pugui. A canvi de què? De renunciar. A què? A tot el centre. Per què? Perquè ho estan donant tot a la ideologia de Vox. Per què? Perquè els que manen de veritat el PP de Madrid són igual de fatxes que els de Vox. I això ha destrossat el Feijó. És a dir, va arribar de Galícia intentant fer allò que se li demanava, que era articular un centre, etcètera, etcètera, li va durar 3 setmanes, va sortir l'Ayuso, li va marcar el pas, i aquí es va acabar tot, no? Per tant, crec que a nivell estratègic estem davant d'un conflicte en estratègies totalment oposades. Un que està renunciant a governs autonòmics a canvi d'intentar protegir el discurs del partit a nivell estatal, els altres que per salvar petits governs autonòmics i el de Madrid s'estan venguent la ideologia Vox, crec que això també tindrà conseqüències.
Ara que deies Isabel Díaz Ayuso, és interessant que sigui de les primeres en dir sí. Que no li agradava això de la prioritat nacional.
Bueno, perquè ella té el barri de Salamanca.
Això t'anava a dir. Ja va dir que els llatinoamericans no els considerava immigrants, ella, en el seu moment. Ferran.
Veurem fins quan.